Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Belfon. Notícies. L'Escala ha editat una guia amb 4 itineraris per conèixer punts d'interès subaquàtic del litoral escalenc. S'ha fet en 4 idiomes i es pot trobar a les oficines de turisme. És el tema d'obertura en l'informatiu local i el destaquem també en aquest butlletí. Ara, en format breu, repassem la resta de punts de l'actualitat local escalenca. La xerrada Una cistella sense residus és l'acte celebrat a l'Escala en el Dia Internacional sense bosses de plàstic. Va tenir lloc ahir al vespre. La llar del jubilat Jardí del Pedró programa 5 nits d'espectacle a la pista exterior al llarg de l'estiu. Música d'orquestra, havaneres i humor predominaran aquesta temporada, molt continuista respecte a edicions anteriors. Esports, campionat mundial de catamarans. Els australians prenen el lideratge als grecs en la recta final del campionat. Avui es faran les últimes regates aquesta tarda amb l'equip australià en primer lloc, els grecs en segon i en tercer lloc, sembla que és bastant clar per als argentins. Recull d'agenda d'activitats. Avui comença la temporada de Zumba i de Disco Mòbil a Riells. Avui hi ha un concert d'alumnes del Brighton College a l'església de Sant Pere. Avui comença la temporada de cinema al CER amb Los Increíbles 2. Demà divendres, conferència sobre el comerç del peix salat, documental i debat, tot inclòs efectes de la indústria turística, al CER. Demà divendres, concert clàssic de trompeta i orga a l'església, sopar de Sant Pere a la confraria i nit temàtica a la llar del jubilat. Dissabte, taller de restauració d'embarcacions tradicionals, taller de barquetes de suro al Masle, inauguració de l'exposició Camins de Ronda, també al Museu de l'Anxovi de la Sal, campionat de PlayStation de la Penya Blaugrana, recital poètic a Empúries, concert de cançons populars al Camp dels Pilans i desfilada de moda fashion show. Diumenge, minidisco Riells. Tot això ho expliquem en una jornada en què ens esperen 2 dies amb menys núvols que els que hem passat, però més calor, sobretot demà. Tot això pel que fa a l'abans informatiu, us deixem ara amb el Far. Continua el magazín de tarda d'aquesta emissora i de 4 altres emissores del litoral català amb una recepta avui parlant de gaspatxo de cabra de mar. Ens l'explica Àgueda Vitoria. A l'interactiu parlarem d'eficiència energètica amb l'arquitecte Àngel Barno, el gerent Christoph Consulting, Jordi González i l'Aina Mata de l'Institut Català d'Energia. Es parlarà d'infància amb la col·laboradora i juguetera Jordina Costa. Es parlarà del preu del peix. Sabrem com ha anat avui a Arenys de Mar amb Martí Cadellans de la confraria de pescadors d'aquesta població. I acabant amb esports nàutics, parlarem de la competició de pesca amb Àngel del Club Nàutic de Vilanova i Joan Vi, president del Club Nàutic en Riumor. A les 7, el next vespre. A les 8, l'actualitat local. A les 9, els musicals, cada dijous amb el Connexió Eclèctica i el Sound System. I a partir de les 11, la reemissió. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència. És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Les 5 i 4 minuts, segona hora de programa, seguim al Far i ho farem fins les 7. Com dèiem, animeu-vos a participar i a seguir-nos a través de les xarxes socials. Ho podeu fer a través de la xarxa Facebook, al Far, o a través del Twitter, que som al Far FM. Tenim un web, per cert, que seria bo que també, d'alguna manera, si voleu, ens podeu recuperar i seguir els continguts des d'aquesta zona. Es diu alfarfm.cat, 3bs dobles, alfarfm.cat, i aquí pengem tot el que diàriament fem, elaborem des del programa. Aquesta és una mica la manera de contactar amb tots nosaltres, amb una jornada en la que ara parlarem dels aires acondicionats i en la que ara el que farem serà també parlar una miqueta de cuina amb l'Àgueda de Vitòria. Però abans, deixeu-me parlar d'una iniciativa que té a veure amb un col·lectiu molt estimat al nostre país. Se'ls coneix com el Iaio Flautes, però han arribat i estan arribant molt lluny en les seves reivindicacions. Ivan, explica'ns.
Doncs sí, perquè ara mateix aquest col·lectiu s'està mobilitzant en contra del Pla Europeu de Pensions Particulars, un pla de pensions que, per cert, ara ja és directiva europea, es va aprovar el passat 4 d'abril. Doncs bé, han fet arribar tots els ajuntaments de l'estat espanyol un document en contra d'aquesta directiva i l'objectiu és que arribi també aquest document a la Comissió Europea. En parlem amb en Llorenç Guaix de Iaio Flautes Garraf. Llorenç, molt bona tarda, benvingut.
Hola, molt bona tarda, gràcies.
De fet, Llorenç, no és la primera vegada que us mobilitzeu per aquest pla europeu de pensions privades. L'any passat ja vau enviar un document semblant a tots els ajuntaments, en aquest cas aquí al Garraf, eh?
Bueno, fa un any, juliol-agost, vam estar presentant una moció a tots els ajuntaments del Garraf, demanant que es posicionessin en contra d'aquest projecte paneuropeu de pensions privades, el que és el PEPP. Aquí al Garraf va ser un èxit, és a dir, el 91,3% dels regidors dels municipis es van posicionar en contra d'aquest pla i el 93,1% dels components del Consell Comarcal també es van posicionar en contra d'aquest projecte. En aquell moment era un projecte, ara ja no és un projecte, és una directiva, i per tant doncs cal seguir insistint, no és suficient aquella moció, ara cal doncs emprendre doncs una acció més directa que arribi fins al Consell Europeu.
Perquè ens fem una idea, Llorenç, què comporta, què suposa aquest pla europeu de pensions particulars o privades, diguem-li com vulguis.
Sí. Mira, aquest pla europeu té com a missió, ells diuen, alleugerir la pressió en què viuen les pensions públiques. Jo diria que això és un eufemisme. El seu objectiu és apoderar-se d'una quantitat molt gran de milions, que són les que gestionen les pensions públiques, i poder disposar d'aquests diners per les seves especulacions. Ells mateixos, en la presentació del projecte, diuen que en aquest moment a Europa hi ha un 0,75 bilions d'euros posats en pensions privades. Calculen que sense el PEPP, a l'any 2030 hi hauria 1,5 bilions, però que si es pogués implantar a tota Europa aquest projecte, aquest PEPP, es podria arribar l'any 2030 a 3.000 bilions. És a dir que...
En tot cas...
És molt important, no?
Però en tot cas, Llorenç, estem parlant d'un pla que al cap i a la fi és voluntari, no? Entenc que complementa també el sistema de pensions públiques, la resta de sistemes de pensions. És quelcom voluntari.
Sí. El que passa és que les mitges veritats acostumen a ser les grans mentides. És a dir, sí que és veritat això que tu dius, però d'entrada, aquests plans, des del moment que són aprovats per la Comissió Europea, els estats els han de publicitar gratuïtament, és a dir, amb diner públic. I en segon lloc, s'han de donar avantatges fiscals per a aquelles persones que comprin aquests productes. Si donen avantatges fiscals, són diners que no van a parar a l'erari públic, és a dir, diners que el fons públic perd. Es privatitzen diners a través d'aquesta iniciativa. En segon lloc, és cert que pot representar un complement per la pensió pública, però aquí tornem a estar allò de les mentides. És a dir, qui serà que podrà tenir diners suficients com per invertir suficient en un pla privat de pensions perquè li complementi la seva pensió pública? Doncs aquelles persones que no necessiten cap complement de la pensió pública perquè ja deuen cobrar la màxima, han tingut sous molt elevats i, per tant, disposen d'un diner, diguem-ne, sobrer com per invertir i seguir-hi guanyant. Les persones que no estan en aquesta situació, el que puguin posar en aquest fons privat serà mínim, tan mínim que pràcticament no tindrà cap incidència com a complement de la seva pensió pública. Per tant,
aquí volia arribar, perquè segons la comissió, el pla va dirigit a qualsevol perfil, eh? Estem parlant de persones en actiu, de persones que es troben a l'atur, d'estudiants, a tothom.
Sí, sí, sí. Però clar, vull dir, tenint en compte l'atur que tenim aquí entre la gent jove, pensar que és el que ells voldrien, eh? Que des de la gent més jove ja comencessin a fer un pla privat de pensions. Ja. Clar, amb l'atur que hi ha i amb l'ocupació escombraria, en què hi ha més o menys un 23-24% de treballs que no donen per sortir de la situació de pobresa, doncs perquè són poques hores, no tenen continuïtat, són de poca qualitat. Aquesta gent, aquests nois o noies, podran fer aviat una inversió en un pla privat de pensions? Això és impensable.
Ja. Per tant, diríem que aquest és un pla que està pensat per als països, diguéssim, més rics, pels països del nord, i que se'n beneficia també a aquells països més pobres, o se'n beneficien els governs dels països més pobres, que no pas els seus pensionistes.
Bueno, jo diria que se'n beneficien els que ja són rics dels països pobres.
Doncs li agraeixo molt que ens ho hagi explicat. En tot cas, avisats estem, ho anirem seguint, Llorenç, i tant de bo doncs, vagi fent camí per la societat, més que res perquè en siguem tots conscients del que s'està promovent. Eh?
Nosaltres intentarem poder arribar al màxim possible de persones, i no sé, si més endavant ja ens en voleu tornar a parlar, doncs podem tornar a parlar. I és una cosa que també s'haurà d'estar en compte, perquè també s'està avançant així silenciosament com aquest projecte. L'altra és la motxilla austríaca.
Aquesta
també és una altra forma de privatització.
Doncs escolta'm, aquesta sí que ens l'expliques una mica més endavant. Deixa'ns pair el que hem conegut aquesta tarda i de la motxilla austríaca en parlem d'aquí uns dies. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. Cuida't,
molt
fins
bé.
Després.
Adéu,
a reveure. Gràcies, Ivan. Estem en contacte. En dos minuts torno amb tu.
Fins ara.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Avui cuinem amb
Àgueda Vitòria. Ara que estem amb aquestes temperatures, ens ve molt de gust menjar només coses molt fresques. Avui amb l'Àgueda aprenem a cuinar un gazpacho de cabra de mar, un crustaci que deixa, diuen, molt bon sabor. Suculent, saborós i, sens dubte, refrescant.
Bona vesprada. Avui anem a fer un gazpacho de cabra. No de cabra de terra, sinó de cabra de mar, un cranc de grans dimensions, molt similar al centollo de la mateixa família, que deixa un sabor boníssim als caldos, però que desafortunadament no té massa molla. Què és el que farem? Amb dos cabres de mar i aigua de mar farem un caldo molt, molt, molt concentrat, sense res més. No afegirem cap de verdura. És important que aquest caldo agafi tot el sabor de la cabra. Importantíssim que abans de posar les cabres a bullir mirem si porten ous, si porten corall. En aquest cas, els ous els retirarem i els guardarem. Donen un sabor boníssim després. Una volta tenim aquest caldo reservat, ben, ben concentrat, com vos he dit, el que farem és un gazpachet, un gazpacho de verdures normal com podem fer qualsevol estiu, amb tomaqueta, cogombre, ceba tendra, pinyonets, però afegint-li el caldo de la cabra de mar. Important que a aquest gazpacho no li posem pebrera per tal de que no ens mate el sabor subtil que té la cabra. Deixarem a la nevera per servir molt fred i en el moment de servir l'acompanyarem d'una picada que farem amb els ous de la cabra, amb oli, llima i cilantre. Després ja, al gust de cadascú, afegir trossets de verdureta.
Doncs així de fàcil i així de gustós i saborós promet ser aquest gazpacho de... Aquest gazpacho, espera, de cabra de mar, eh? Gazpacho de cabra de mar que ens ha ofert avui l'Àgueda Vitòria. De mala darrera, però, sens dubte, espectaculars com totes les d'aquesta setmana.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Un quart de sis de la tarda. Avui volem parlar d'una notícia que vam, o d'un fet que vam conèixer ara fa uns dies i ens va cridar molt l'atenció. En plena onada de calor per tota Europa, quan de fet a París arribaven a temperatures de fins a 40 i 42 graus i a països on no havia fet mai calor en feia i molta, vam saber que hi ha llocs on instal·lar aire condicionat a casa està prohibit. Bé, no està prohibit, necessites un permís en aquest cas de l'administració local, que mai t'acaben concedint. Però, en tot cas, és una iniciativa o és una llei que intenta combatre contra el malbaratament energètic, contra l'abús que pot significar en un país com Suïssa, que és on passa, on habitualment fa calor dues setmanes l'any, doncs el fet que algú, doncs, perquè és així, perquè té els diners i perquè doncs, vol ser més que ningú, doncs s'instal·li un aparell d'aire condicionat en un habitatge particular quan és innecessari. A partir d'aquí, estirant el fil i parlant amb els companys de l'equip, dèiem, home, parlem una mica dels aires acondicionats, parlem de la climatització dels edificis, parlem de les temperatures als quals han d'estar les oficines, els despatxos, els habitatges, parlem de la sostenibilitat, perquè cert és que moltes vegades, en un país mediterrani com el nostre, on fa calor i, per tant, fem ús de l'aire condicionat, de vegades, crec, ens passem. Jo, si voleu, us explico, en segons, una anècdota d'aquest mateix migdia. He anat a comprar aliments en un supermercat, en un supermercat de mida mitjana, i cert és que quan entraves del carrer, que estàvem a 30 graus, el supermercat estava una mica més fresc, però la que portaves dos minuts realment no estava molt fresc. I he mirat el rei a la temperatura del propi centre i estàvem a 27 graus i mig. I he pensat, home, intel·ligent, refresca la gent que ve de fora, però no fa aquella sensació de botiga de roba de moda de centre de gran ciutat on quan entres t'has de posar una jaqueta. Seria aquest el camí? No ho sé, parlem-ne. I ho volem fer amb convidats que ens acompanyen. Ivan.
Doncs sí, avui ens acompanya l'Àngel Barrio, ell és arquitecte, també forma part de l'equip docent de l'Escola Municipal d'Art i Disseny de Vilanova i la Geltrú. De fet, és professor del cicle formatiu de grau superior d'interiorisme, projectes i direcció d'obres de decoració. Àngel? Àngel, molt bona tarda, benvingut.
Molt bona tarda.
Ara parlàvem, climatització d'habitatges. Nosaltres aquí a la Mediterrània, els habitatges són fresquets, acostumen a ser molt, molt, molt frescos en comparació amb altres zones del territori. Què s'ha de tenir en compte a l'hora de climatitzar un habitatge?
Podríem parlar una mica del que vindria a ser com està de ben aïllat o no el nostre habitatge. Mm-hmm. Podríem venir des de les cases antigues de poble fins a les últimes que s'estan fent ara. Des de l'una fins a l'altra s'ha anat fent tot un procés d'anar a poc introduint aïllaments i productes específics que el que permeten és millorar l'eficiència energètica de l'edifici. Però suposo que a tots ara ens passa que quan anem a casa de l'àvia i entrem a dins, hosti tu, quina fresqueta, que tens l'aire? I dius, jo mai no he tingut un aire condicionat aquí, perquè la casa és fresca. I això a vegades ve més... ve vingut bastant per l'orientació de la casa. Tu pots plantejar-te si tens una casa que dona a nord o a dona a sud, si ventila creuat, si fa cantonada, si només tota la casa dona a una sola orientació, vale? I això altera o modifica molt el que són les prestacions de l'habitatge. Si tu ara mateix estàs vivint en un piset d'una habitació que dona tota a oest, fins a les 9 i mitja del vespre no pots entrar. Gairebé et diria, vés a sopar fora.
Vale? Però tot això es té present a l'hora de fer un habitatge actualment?
S'intenta. El que passa és que molt sovint un no pot escollir l'orientació que serà el pis. Vale? Perquè tu tens un edifici que dona un carrer i aquell carrer ja té la seva pròpia orientació.
Sí.
Jo que sí que us animaria molt és que si haguéssiu de comprar una vivenda us fixéssiu molt, sobretot el primer que jo últimament miro és si té ventilació creuada. És a dir, si tu obrim finestres, pots aconseguir una corrent d'aire, perquè avui en dia potser és una cosa que no hi ha forma de mesurar-la, però molt sovint la gent gran ho sap. Dius, mira, me'n vaig a l'habitació del darrere, que allà és on fa fresca. Vale?
És a dir, que puguis obrir davant i darrere, per entendre's.
Sí, 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 sí. Vindria a ser, a veure, vindria a ser l'equivalència a l'aire condicionat, però la veritat és que, no ens enganyem, no tens aire condicionat. En el moment que et poses un aire condicionat i apretes el botonet, tanques, 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 i ja el que passa és que fa mandra sortir.
Hi ha un altre element que tu que ara parlaves de les cases de les àvies, no? I tots hem tingut, o molts hem tingut la sort de conèixer els nostres avis i conèixer els habitatges on vivien, i molt sovint les cases de les àvies ni tenien grans portes de vidre, ni tenien grans finestrals, ni tenien moltes de les coses que s'estan posant actualment a les cases modernes que s'estan fent. Tu em parlaves de l'utilització de molts materials aïllants i tal, és cert, però és que ho estem fent tot de vidre.
És que les últimes tendències arquitectòniques tendeixen a buscar finestres més grans per donar més lluminositat, i potser venim més d'una influència dels països del nord que no pas d'una tradició més mediterrània. Vale? I tot s'ha anat suplint una mica amb tècnica, amb reforçar les finestres, reforçar els vidres, millorar els aïllaments, per poder donar aquest aspecte molt més, diguem-li, europeu, o més nòrdic, que no pas una cap a una casa andalusa, una casa d'aquestes que viuen al voltant d'un pati, tenen tot petitet, i el que busquen molt és el moviment de l'aire i l'humitat.
Deixem que saludi un convidat que ens està escoltant al telèfon. Judit, amb qui parlem?
Doncs parlem amb Jaume Castellà. Ell és enginyer tècnic industrial i soci de la cooperativa EPI Energia per la Igualtat, una cooperativa que se defineix com una alternativa de consum energètic.
Jaume, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Una cooperativa de consum energètic per limitar o per moderar i per fer més sostenible el consum que necessitem per, doncs això, per les calefaccions, els aires acondicionats, els aparells de condicionament.
Sí, això mateix. Al final, la millor energia és la que... No? Per estalviar energia, la millor és la que no es consumeix, no? Mm-hmm. I en aquest sentit, el que estava dient el company, que no recordo el nom, l'arquitecte... L'Àngel, això mateix. Mm-hmm. És la base, no? És a dir, nosaltres, normalment, els enginyers intervenim el que serien les instal·lacions, però una bona part passiva de la casa és l'èxit. És l'èxit segur que aquella casa necessitarà molt poca energia perquè la gent pugui viure amb un confort tèrmic, no?
Per tant, i ara us ho pregunto tots dos, tant en Jaume com l'Àngel, el punt zero de la sostenibilitat no és d'on prové l'energia, sinó la construcció del propi habitatge, és a dir, la construcció del propi edifici, l'orientació i el disseny dels pisos. En aquest cas, si estem parlant d'un bloc de pisos.
Sí, jo en aquest sentit estic totalment d'acord amb l'Àngel, és a dir, l'orientació, la radiació solar, que a l'hivern ens interessa que entri aquí o no, els colors de la casa, que siguin clars, ostres, les parets colors clars, l'aïllament tèrmic, això que parlàveu dels tancaments, no? És evident. De fet, nosaltres col·laboràvem amb un arquitecte que sempre deia que, no, la bioconstrucció al final és mirar el que feien els nostres avantpassats. Clar, al Mediterrani teníem poques finestres, que això era un hàndicap perquè teníem poca llum, però a nivell tèrmic era molt, molt interessant. Llavors, amb la tecnologia que tenim ara, hem d'aconseguir el mateix, però també amb molta lluminositat, que al final la lluminositat és salut, no?, dintre de casa o d'una oficina o d'un hospital, no?, d'un edifici.
Però em pregunto, què prima, la lluminositat o diguéssim, l'acondicionament tèrmic? Perquè, clar, la lluminositat és sol, i el sol és calor. Vinga, ara, Àngel, va, endavant, ara tu.
Sí? Vale. Sí. Actualment prima més, potser, la lluminositat, perquè tenim més eines per evitar la calor de les que a vegades ens imaginem. Jo, amb aquesta última pregunta que has fet l'anterior, també voldria afegir-te una cosa que a vegades tampoc no ens hi fixem, és que tinc una mica fora de casa. No és el mateix viure davant d'una plaça que viure davant en un carrer que no té arbres. I si t'hi fixes, els arbres tots estan verds a l'estiu i el que et fan és una ombra. Sí. I en canvi a l'hivern molts d'ells ha caigut tota la fulla i et donen tota la llum i tota la calor a l'hivern. Elements com aquests també et poden complementar el que tu ja tens a dins de casa.
Per tant, hem de fixar-nos en això, eh?
Sí, el lloc on tu vius, el lloc on tu esculls construir casa teva, té un pes importantíssim. Fixa que la mateixa casa, en un lloc o en un altre, pot canviar fins gairebé el doble del seu preu, depenent de no només de lo que tens a dins de casa, sinó d'allò que t'envolta.
Anem a lo de la lluminositat i lo de la climatització. Jo dic perquè la lluminositat és, com dèiem, és temperatura i és més car climatitzar que il·luminar. O almenys això sembla.
Sí, la veritat és que sí. El que passa és que actualment amb les tecnologies i les solucions que tenim podem trobar un equilibri en aquest sentit, no? El que comentava l'Àngel és té tota la raó del món, és a dir, el fet de tenir arbres, no?, de davant de casa, tenir terra o tenir ciment, canvia molt la temperatura que tens a dins de casa, no? Llavors, tenim elements que es poden posar davant de les finestres, no?, que el que fan és precisament pues, provocar el mateix efecte que faria un arbre, no? Que no és veritat, evidentment un arbre dona moltes altres coses, no?, que no pas unes persianes d'aquestes que són movibles o que es poden pujar, que es poden moure, no? Però sí, actualment penso que es pot trobar l'equilibri. De fet, a nivell, sobretot al Mediterrani, a nivell de calefacció, aquí realment són, almenys jo mateix que estic en posta, no? Realment climatitzar, si la casa està ben feta i està ben orientada i està ben aïllada, realment necessites molt poca calefacció. Vale. Una altra cosa és a l'hivern. Ai, una altra cosa és l'estiu, perdona, que necessitem fred. Però bueno, això també és molt relatiu, perquè...
Jaume, en tot cas, en seguim reflexionant. T'agraeixo molt que ens hagi atès i fins la propera, que vagi molt bé.
D'acord, vinga, cuida't. Moltes gràcies.
A reveure. No marxis, Àngel, en 3 minuts seguim.
Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
Divendres 5 de juliol a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, festa d'estiu amb la Black Music Big Band. La primera Big Band Escola de les Comarques Gironines amb Funky i el Soul. Black Music Big Band, una gran nit de festa on s'hi sumaran dues bandes de joves músics del territori, Parrac i Lady Pitaf. Un concert a peu dret i amb possibilitat de seure en butaques. Divendres 5 de juliol a les 9 del vespre a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, Oficina de Turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Fins l'horitzó, com vas vetllar per mi a l'espigó, dedicant-me al Quixot, mentre se m'acaba el sol rere les xemeneies del poble nou. I si t'espatllo alguna nit, si l'últim que vols és parlar amb mi, si interrompo l'amor, tens trencat el cor amb una part d'en tinc prou. Afronta fent puntes al destí, fes com jetés a la tristor, tu saps el dolor que s'ha de patir per fer el que vols. I si t'espatllo alguna nit, si l'últim que vols és parlar amb mi, si interrompo l'amor. Ho tens trencat.
Ràdio Arenys, 91.2.
Dos quarts de sis de la tarda. Estem parlant amb l'Àngel Barrio, arquitecte, sobre bé com s'han de dissenyar els habitatges o, de fet, com hem d'adequar els edificis. Jo parlo d'habitatges, però podem parlar també d'oficines, perquè siguin doncs, més sostenibles, perquè gastin menys energia. Hem incorporat fa una estona en Jaume Castellà i volem seguir aprofundint en tot aquest coneixement. És per això que, si us sembla, podem saludar el senyor Jordi González, que és gerent d'una empresa que es diu Girostaff Consulting, que el que fa és, precisament, consultoria energètica integral, és a dir, auditories energètiques, certificacions, implantació de sistemes de gestió energètica, etc, etc. Jordi Sánchez, Jordi González, bona tarda i benvingut.
Què tal? Bona tarda.
Estàvem parlant d'això, no?, de la sostenibilitat i de com hem d'adequar. Deixi'm anar, o permeteu-me anar un moment al camí de les oficines, que aquest és un altre lloc també on sovint es fa moltíssima despesa energètica a l'hora de climatitzar i que, a més, sol ser font de conflicte. Quina temperatura hem de posar i cap a on ha de mirar...
Sempre és font de conflicte.
La calefacció, o el radiador, o l'aire condicionat, o el que sigui. Hi ha una manera de resoldre-ho, això? És a dir, hi ha una forma en què no gastem més energia de la necessària i tothom estigui amb confortabilitat?
Bé, jo d'entrada diria que hi ha un primer problema, que és que les temperatures corporals home-dona jo crec que són diferents. Per tant, aquí tenim un primer conflicte ja per defecte. Mm-hmm. A partir d'aquí, bueno, jo crec que, en certa manera, és aplicar la coherència i aplicar una mica les temperatures estàndard. Uns el volien més baix, l'altre més alt, però bueno, jo entenc que ha d'haver una temperatura de confort. Podríem entendre que uns 25 graus pot ser perfectament la temperatura de confort.
Sí.
26. Però no moure'ns d'aquests paràmetres. Ni entrar massa amb el fet que ara tinc com a baix o ara punt. Això, el que estem produint amb això és més consum.
25. Jo recordo que la Generalitat fa uns anys va fer una recomanació i em sembla que situava a 21 graus a l'hivern, pot ser, i 24, sí. 25 l'estiu, per aquí anaven,
sí,
els trets, no?
Sí, això. La Generalitat, com que es volen indicar, està parlant dels 26. Bueno, sempre estem ballant amb aquest grau amunt avall. Entenem que una temperatura de 24, 25, 26 graus és la correcta. Anar-se més avall d'això realment és estar malgastant recursos.
I en el nostre país mantenir aquesta temperatura és molt difícil? És a dir, els habitatges, pel tipus de construcció i pel tipus de clima, tendeixen a anar-se molt més amunt?
Més que tot, jo diria que és el tipus de construcció. El fet de que, bueno, si estiguéssim parlant de cases passives, del tipus de construcció passive house, com ja s'està fent fa temps a Europa, bueno, l'envolvent, que és la que realment ens manarà una mica de l'edifici, ja ens aïlla molt més a l'exterior. El cap de l'edificació que s'ha estat fent fins ara no és així. Mm-hmm. Per tant, el fet que hi hagi una incidència solar que ens entri també a dins, això fa que, independentment de la temperatura ambient que ens puja, ens crea una certa sensació de malestar. Això produeix moltes vegades que tinguem de posar els aparells unes temperatures que no serien les correctes. Jo crec que incideix moltíssim com està fet l'estructura de l'edifici, aquest envolvent que dèiem, el fet de cortines solars que ens permetin o de gravens que ens permetin l'entrada de la nova del sol. I tot el que puguem evitar en aquest sentit ens ho estalviarem més tard de consum energètic. Mm. Això està clar.
Àngel, què en penses d'això?
En el món de les oficines també jo voldria afegir un petit detall, és la indumentària, el vestit. Jo a l'estiu que havia treballat a la caixa fent DTT, clar, demanant camisa, jaqueta, corbata, pantalons llargs i estem a 40 graus. I de cop i volta és natural que l'aire condicionat estigui bastant fort. Mm-hmm. Vale? Perquè hi ha aquest una mica també la pugna entre la presència i la indumentària que necessites per obligació portar al treball, mm-hmm, i la temperatura que hi ha de l'exterior. En casos com ara que ha passat aquesta ola de calor, potser podríem, depèn de com, allunyar-nos una mica d'aquest 25-26, si voleu, si em permeteu, sí. Si considereu més una mica 5-6 graus per sota del que és la temperatura que està fent al carrer. Ho dic perquè a vegades potser ens quedem amb la temperatura i ens passa amb això que tu has dit d'entrar en una botiga a comprar roba, que et dona un cop de fred,
sí,
que acabes sortint escaldat.
És veritat.
Sí.
Bueno, si voleu, podem parlar d'una cadena de menjar d'aquesta, bueno, l'àrea de Guissona, perquè no dir-ho, o Bonària, ara es fan dir Bonària. Hòstia, fot un fred allà dintre, vaja, jo no sé les botigues que aneu vosaltres, però en general fum un fred a totes les botigues que tenen, que és espectacular.
Jo hi vaig a comprar sovint i la veritat és que la temperatura és com una nevera.
Sí, és impressionant. Digues.
No, jo t'anava a fer la broma, dic, és que algú s'ha deixat la nevera oberta.
Sí. Això ho podem considerar... No entrem en el cas concret d'aquesta cadena de botigues, no es tracta de jutjar-los, però aquesta tendència a sobrerefredar, sigui o no justificat, que segurament en el cas de les botigues d'alimentació deu ser-ho, no ho sé, i per tant no vull entrar d'allò. Però es pot considerar una despesa energètica innecessària, és a dir, un excés de despesa?
És que depèn en quines botigues podria arribar a passar. Hi ha algunes botigues, algunes cadenes, que fins i tot pot arribar a ser un reclam. Hi ha gent que va de botigues i el que fa és anar d'aire condicionat en aire condicionat. Que és una mica pervertir una mica aquesta, les tardes de passeig, però és que van de botiga en botiga, passant d'un aire condicionat a l'altre, refugiant-se. Sí. I jo no sé si també hi ha comerços que ho fan, això, eh?
Bueno, segur. En el cas de Bonària o àrea d'Isona, jo entenc que no fan un malbaratament de l'energia. Jo crec que tot és producte refrigerat. Mm. Bueno, jo entenc que realment no és un malbaratament fet a mida, sinó que jo crec que es produeix pel propi producte i pel prototip, en la pròpia tipologia de producte.
I l'altre dia veia jo les obres que s'estan fent, el projecte d'obres que es vol fer, per exemple, en un club nàutic, o podríem preguntar també, en el cas de les algunes seus centrals de grans empreses, no? Els de Naturgy, per exemple, van tenir problemes amb la seva seu central a la Vila Olímpica de Barcelona, precisament perquè van fer un edifici tot de vidre, sense ventilació, i la gent se'ls posava malalta, no? I van haver de tirar mà d'assessors que finalment els hi van dir obrin quatre finestres i això es resol, i això ho han arreglat. Però més enllà d'aquest edifici, per exemple, l'altre dia mirava les obres, el projecte d'un club nàutic que es vol fer aquí a la zona central al Maresme, i el volen fer tot de vidre. I pensava, que se li acudeix fer un club... És una passada, és a dir, l'estètica és preciosa, però energèticament tinc la sensació de que això serà un fracàs.
Bueno, quan el disseny preferiria que fos l'any el que opinés, perquè normalment és un tema més d'arquitecte.
Àngel?
Doncs, a veure, m'agradaria, tinc la curiositat de veure-la en persona, el projecte. Jo, a veure, el que passa és que quan tu aproves una estètica, un concepte amb bastant, m'imagino, molt horitzontal, amb finestres que... Bueno, paraments de vidre que van del terra fins al sostre, que gairebé no em pots dir finestra, perquè realment el que estàs construint és una paret de vidre. Mm-hmm. El que jo desitjaria és que no estiguessin a sud, que tinguessin ràfecs per ben volant, perquè tapi una mica el sol que no entri i piqui cap a dins... voldria intentar imaginar-me'l com un espai amb molta més obertura, mirant més aviat cap a un nord o cap a un est, que has passat tota la nit en fred i llavors a primera hora del matí s'agraeix molt aquesta caloreta, que no pas a un sud o a un oest, que és quan et pica tota la que jo en digui la xixarra.
Jordi, sí,
suposo que a vegades és sacrificar una mica el disseny de mares a una millor eficiència, en aquest cas.
Tu pensa que d'alguna forma segurament el que volen fer és un edifici emblemàtic que posi en el mapa la ciutat i l'edifici.
Ja, clar, que moltes vegades es mira més l'estètica que no pas l'eficiència del propi equipament, del propi edifici. Jordi, què podem fer per no gastar tanta despesa energètica? És a dir, què podem fer per estalviar? Hi ha petites coses que es puguin fer sense haver de fer grans reformes ni grans equipaments?
Bueno, evidentment anem limitat per al lloc on estem. A partir d'aquí podem fer-hi actuacions puntuals. Intentar que la incidència, el que us deia abans, la incidència del sol sigui la mínima possible. Intentar ventilar en els moments que es pot ventilar. Una mica els mètodes tradicionals, perquè bàsicament ens basem en el que tenim. A partir d'aquí fer un bon ús, evidentment, dels aparells. Realment moltes vegades o l'engegar i parar no és la millor solució. És molt millor marcar una temperatura de confort i a partir d'aquí que l'aparell treballi.
Sí.
Bueno, i bueno, evidentment aprofitar qualsevol reforma, qualsevol, llavors és un moment per realment implantar, bueno, aparells més eficients. Evidentment no és el mateix un aparell classe A que un aparell que té una antiguitat. Bueno, en el moment que pots realment fer reformes, allà aquí que tens jo. Sobretot millorar l'envolvent de l'edifici, el que parlem sempre.
Sí.
Millorar aïllaments de parets. Avui dia amb l'aerotèrmia inclús aconsegueix que amb poca ventilació, però realment amb reaprofitament d'aire, podem realment fer l'efecte de ventilació sense realment jugar amb aquest diferencial de temperatures, exterior i interior.
Doncs, escolta'm, ens apuntem alguna d'aquestes
podem
coses.
Podem jugar amb el tema de l'autoconsum fotovoltaic. Realment, amb la previsió del nou reial decret d'autoconsum, aquí sí que hi ha molt de lloc, sobretot en vivenda unifamiliar aïllada o adossada. Aquí sí que hi ha possibilitat d'implantar un sistema d'autoconsum que realment avui dia no són cars. Sí, tot el que és la placa, tot el que és els components, plaques...
Ja. Tot això
s'han abaratit moltíssim.
Escolta'm, Jordi, doncs en prenem nota. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Que vagi molt bé.
A vosaltres, gràcies.
Cuida't. Bona tarda. Fins després. A reveure.
Adéu.
I abans de posar a punt i final, sí que volíem saludar a la cap de la unitat d'edificació de l'Institut Català de l'Energia, que és la senyora Ainhoa Mata. Senyora Mata, bona tarda i benvinguda.
Hola, bona tarda. Moltes gràcies.
Avui hi hagi un informe i un estudi fet elaborat per l'ICAE, precisament, i que deia que el 25% de l'energia que es consumeix a Catalunya el consumim precisament per climatitzar els habitatges, no? Per acondicionar els habitatges. Per tant, hem de ser molt conscients de la importància que té això també a la nostra despesa, no?
Exacte, som molt conscients, no? Del que consumeixen els vehicles i del que consumeix la indústria, i també hem de ser molt conscients que en els edificis, tant d'edificis d'habitatges com en els edificis terciaris, doncs el consum d'energia per climatitzar i també per enllumenat, per la producció de CS, doncs també és molt elevat i arriba això al 27% a nivell de Catalunya.
A l'hora de, dèiem, i m'agafo el càrrec que no sé si ve per aquí, però em serveix molt, el cap de la unitat d'edificació. S'hauria de començar a posar una mica d'ordre en, ara ho dèiem un moment, fa una estona, hi ha l'estètica i la climatització. S'hauria de començar a posar una mica d'ordre i adequar els edificis o construir més en clau energètica que no pas en clau estètica?
És que ha de ser compatible les dues opcions, no hem de triar una o altra. El parc dels edificis actual està molt envellit. Hem de tenir en compte que els edificis que són anteriors al 1979 no tenen aïllament tèrmic, a no ser que no s'hagin rehabilitat. Aleshores, doncs són edificis que gasten molta energia, necessiten molta quantitat d'energia perquè les persones estiguin en confort al seu interior. Per tant, és molt important que quan hi ha algun tipus de patologia que haguem d'intervenir a les façanes perquè hi ha problemes estructurals, perquè hi ha condensacions a l'interior, quan hi ha problemes, és important que la rehabilitació també s'inclogui l'aïllament tèrmic, perquè això ens farà que tinguem una menor demanda, una menor necessitat de calefacció a l'hivern i de refrigeració a l'estiu.
Per tant, tota la gent que visqui en un edifici anterior a l'any 1970, i que n'és molta, perquè realment, com deia, ha de ser conscient que probablement el seu habitatge, si no hi ha fet cap obra important, no és eficient.
Exacte.
Déu-n'hi-do.
Per tant, és important que quan s'intervé, doncs, quan tenim un problema, doncs, per exemple, a la coberta, pot haver un problema d'entrada d'aigua, que hi hagi un problema d'estanquitat. Doncs en aquest moment en què s'està fent obres en la coberta és molt important incloure també l'aïllament tèrmic, perquè això després ens repercutirà en una menor necessitat de calefacció i de refrigeració. Aleshores, és compatible. La intervenció en l'edifici ha de ser eficient energèticament i també ha de ser amb un acabat estètic correcte. sigui que no, són totalment incompatibles els criteris.
Finalment, i abans de convidar-la, i aprofito també per fer aquest breu comentari al convidat, a l'Àngel, que ens està escoltant. Jo, de vegades, et perds pels canals de la tele, aquests que van al final del mando, que fan hi ha un programa de reformes de les cases i no sé què, i la compra i la venda i la reforma i tal, americà, absolutament. Però tenen una cosa molt bona, i és que quan fan una reforma a l'habitatge, sempre ha de passar un inspector, sempre, i els hi fan, canvien una canonada i els hi fan tocar 34 canonades més. I tinc la sensació que això al nostre país no hi és, aquesta norma. I trobo que, quan dic com a mínim a Catalunya, i a Espanya tampoc, i tinc la sensació que això seria interessant a poc a poc anar-lo implementant, com a mínim la cultura, no? Aquesta cultura d'aprofitar per fer més coses.
Sí,
no?
De fet, és important, doncs això, que tinguem com a usuaris també el coneixement de dir, bueno, invertim i millorem els aïllaments. Per exemple, en el cas dels certificats d'eficiència energètica que gestionem des de l'ICAEN, que tenim el registre dels certificats, l'objectiu d'aquests certificats és informar de forma senzilla si una eficiència és més eficient o no que una altra, i inclouen també unes mesures de millora. Doncs en aquests certificats, doncs, hi ha unes inspeccions que es realitzen anualment d'un 1% dels certificats que s'han fet per veure que realment es diu
el que posa allà.
Ainhoa,
li agraeixo molt.
Però, bueno, sí que...
Li agraeixo molt que ens hagi atès, que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies.
A vostè, adéu. A rebre, molt bona tarda. Àngel Barrio, arquitecte també, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a tu.
Que vagi bé, a reveure. I seguim anant a Girona.
Arribats a aquest punt del dijous, anem a parlar d'infància i una setmana més ho fem amb la col·laboradora i jugatera, la Jordina Costa. Bona tarda, Jordina.
Hola, què tal?
Quins temes ens portes avui? A mi el de les pel·lícules em va encantar, ja ho vas veure.
Merci. Bé, avui anem per un altre. Anem més, tornem a la criança...
Bueno, aquests temes que també són molt importants.
Sí, sí. I, clar, tenia el dubte avui de què parlar, no? Però al final parlarem de porteig.
De porteig. Per tant, la manera de portar l'infant...
Sí, o diferents maneres de portar. Perquè penso que com a l'hivern, sí que la gent ho té molt visualitzat, a la motxilla, amb l'abric a sobre, donem escalfor al nen, a l'estiu és, m'he de ficar el nen a sobre, i quina calor.
Quina calor.
Clar, i més...
Per tu i per ell, perquè
sí,
clar.
Sí, clar, quina calor que fa. Doncs hi ha maneres de fer-ho. Hi ha maneres de fer-ho i que no passareu calor i que si us agrada portejar... que l'error no sigui la calor, per no fer-ho, no? Que sigui el mal d'esquena, a veure si m'entens. No?
Però que no sigui la calor la que influeixi en que portis el teu infant a sobre o no.
Sí, perquè hi ha motxilles d'estiu, hi ha folars, hi ha diferents maneres. Una que... Bueno, jo soc molt pràctica, no? Jo, mira, me'n recordo que vaig anar a Cristina quan va néixer en Tell amb un curs d'aquests de porteig,
sí?
I m'havien regalat el folar, no?
El folar és aquella manta
llarga que no tocava mai més.
De recargolar i que necessites una enginyeria per posar-te, és aquesta.
Sí, vale? I vaig anar al meu curs amb el folar, que jo estava supercontenta, no? Ai, que bé, faré el folar, perquè jo tenia moltes ganes de fer-ho. Buah, tio, però és que jo, per fer allò, era pitjor que... treure nusos embolicats d'un cordill. És que no podia, no hi havia maneres. I...
És que no és gens pràctic per ficar-s'ho mateix. Realment no, necessites algú que t'ajudi.
A veure, no, la gent
això.
Que en sap. La gent que en sap.
O sigui, es necessita un curs.
Sí, o tenir traça, no? Jo què sé. A mi se m'ha... Jo què sé, em veia amb els braços, me xocava amb tot el folar. Tot el que vaig anar en aquest curs... I just era feia el curs la noia que li havien comprat el folar, que les persones que me l'han regalat,
sí?
No? I de sobte treu una cosa fantàstica que es diu marsupi, que era mig folar, mig motxilla, i eren velcros. Feies dos velcros i ja ho tenies ficat. I jo, perdona!
Has dit marsupi?
La marsupi. I la marsupi hi ha la versió d'estiu i la versió d'hivern. És molt fàcil, molt còmode per nadons, petitons, a la que arriben a un pes... 7, 8, ja no... Millor no... Carles, però són dos velcros, nois! És que dic, tio, això... I ella, me'n recordo, la noia que va fer el curs, diu... Això és per homes, que no s'hi volen esforçar tant. I dic, vale, doncs... M'acaba de sortir tita! Saps? Dos velcros...
O sigui, que és una part motxilla sí. i té una part
de flar, no. És una, com una motxilla, però amb tires, que sí? tu te'ls passes per l'esquena i te'ls lligues a la panxa amb velcro.
Per tant, t'emboliques tu, diguéssim, sí. amb això, i el velcro sí. no es desfà?
Ah. No. No, no, perquè a més aquest sí que l'he fet anar amunt i avall, i... sí, sí, sí. Després a l'estiu també hi ha unes motxilles, bueno, és com unes bandoleres,
sí?
sabeu les típiques motxilles bandoleres?
Sí, les que es posen només per una,
és entre unes...
per una espatlla, no?
Entre una motxilla bandolera i una bossa d'aquestes de taronges.
Bossa de taronges, ah, sí, amb reixa, vols
dir? Amb reixa, sí.
Val.
Sabeu què vull dir? Pues és una reixeta que tu te la fiques amb un ombro... i te'l creues, no? Com si fos... Ah, això, el de les misses. Sabeu la...
La banda?
La banda, com una banda, te la fiques com
sí,
una banda.
Sí, les pubilles, les misses.
Les pubilles, sí.
sí,
ara no em sortia. Doncs te la fiques aquí i fiques el nen en un dels costats i l'agafes per sota. L'únic aquest, com la marsupi és molt pràctica perquè et queden les mans lliures, que és del que es tracta també una part del porteig, amb aquest tipus de...
De bandolera,
de manera de
sí?
putejar, necessites un braç per aguantar el nen.
O sigui, t'ajuda i et fa suport per
sí,
sota la
i
tela,
i tot,
vull dir però que... necessites el braç per subjectar-lo.
Sí. I ara que parlem de maneres de portejar que necessites un braç per subjectar el nen, us parlaré del hipsit, que és un...
Per què hi posen noms tan raros?
No ho sé, perquè al final li podien haver ficat seient per nadó, no ho sé qui se'ls inventa, però...
Hipsit.
I és com un seient, ben bé, que tu amb un clic te'l lligues a la cintura com una rinyonera
sí.
i a l'altre costat hi ha com un seient.
En forma així com de triangle, o sigui, s'adapta al teu cos i sí. sobresurt una mica, no?
Sí, una mica força que li quepa el culete amb un nen de 2 anys.
Ah, o sigui que...
És des de nadó fins a 2 anys. Sí, l'únic aquest jo el faria servir per moments molt puntuals. Que hem d'anar a la botiga i hem de descordar per no agafar el cotxet, no sé què, et fiques el hipsit, et carregues el nen, necessites un braç, recordo,
O sigui, el nen no va lligat de cap manera.
No. Ara n'han fet uns que van lligats, però jo no els conec, aquests.
D'acord.
Però per un moment agafar el nen i anar amunt i avall...
Que seria el mateix que portar-lo a coll, però sense que hagis de suportar tot el pes al braç, diguéssim, no?
Et cuides el braç i l'esquena.
La lumbàlgia, perquè, aquesta clar, zona, tots els pares i mares saben del que
sí,
estem parlant,
Sí, clar, i és un bon recurs. És un bon recurs perquè és això, des que el nen s'asseu fins als 2-3 anys, i depèn del pes del nen, fins a 4 pots portar-lo. Els nens es cansen. No?
Sí, sí, sí.
Els nens es cansen, però és molt millor tenir un recurs per tu, per la teva esquena i per ell, que no pas haver-lo de carretejar i anar incòmodo. Jo, per mi, és la part més pràctica del porteig, a part del vincle, que és molt únic, bla, 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 no? La part romàntica. Per mi, el millor és que pots fer que el teu fill, en un moment donat que estigui cansat, el pots ficar a sobre... I tu també vas més relaxat i més descansat. A més, per exemple, el porteig de les mans lliures, que dic jo, les motxilles, els folars, maitais, tot això...
Maitais?
Maitais és també mig folar, mig motxilla.
D'acord.
Però no van amb velcro, van com lligats.
Lligats darrere el coll.
I aquí a la cintura, també. I doncs aquests van molt bé també, per exemple, per fer feines a casa. Hi ha moments... pares i mares del món, vosaltres m'entendreu, que el nen està plorant, que et necessita, que no sé què, però tu has de ficar una rentadora o has de cuinar una mica, o cuinar hem de vigilar amb l'oli calent, sobretot, però bueno, es pot arribar a fer. Has de fer coses a casa.
Clar, perquè si no, només estàs pel nen o la nena i realment
el porteig ens ajuda.
Passa tot.
Clar, el porteig ens ajuda en aquest moment també, no? Ostres, he de ficar una rentadora, però el nen està... I fico la rentadora, estenc la rentadora...
Perquè de porteig n'hi ha tant que van a darrere com que van a la part de davant del cos
sí,
del pare
però,
o la mare, oi?
Sí, però els de l'esquena és la mateixa motxilla, però tu te la gires i te la fiques a l'esquena.
Ah.
És la mateixa, no hi ha una
no
específica...
No hi ha per davant o per darrere.
No, però la veritat és que és molt pràctic portar-lo a l'esquena. L'únic que s'aconsella que el nen ja tingui 1 any, així, perquè...
Va més escarmelat, no?, potser també a l'esquena.
Sí, no, i és una part... També el cap...
Que se li vagi enrere.
Saps? Però és fantàstic. És fantàstic quan descobreixes el primer dia que tens el nadó. Perquè, clar, portar-lo davant mola molt, però no veus els peus, no veus on trepitges, no? I quan... És veritat.
També té certs inconvenients, no?
Clar, i el primer dia que fas... A veure, l'esquena... Uau! tinc peus i el tinc penjat i no em pesa tant, a més, perquè, clar, un pes que et tirin davant és diferent a un pes que et tirin darrere. No deixes de portar una motxilla després, clar, no? I el pes es reparteix molt bé. Jo sóc superfan del porteig a l'esquena. A més, és molt fàcil. Per exemple, amb la motxilla típica, que ara diré una marca, però n'hi ha mil, eh? Dic la Bova, si tu te lligues de davant primer el nen, treus els dos braços, vale? La tens ficada normal, la motxilla davant.
Sí?
Treus un braç per dalt, agafes el nen del cul, l'altre braç per dalt, i passes el nen per sota del braç, fas com un passe de,
o sigui,
de bàsquet. El vas girant.
El gires per el teu propi,
sí,
cos?
Sí, el vas girant pel teu cos, te tornes a ficar el braç a cada...
A cada banda.
A cada banda. Hi ha molts vídeos, eh?
Mireu YouTube, sí. Eh? Que no mateu el nen de camí, eh? No.
I ja el tens penjat a l'esquena. Que a vegades és com... Ui, ara com ho faig? I fas mil positures...
Jo crec que és la gran pregunta dels pares i mares, perquè et trobes en grans moments, que dius... És que no sé com fer-ho jo sol, és que realment necessito un tercer braç ara mateix per poder fer tot això alhora.
Clar, hi ha moments que no el tens. Bé, a mi m'han costat dos fills i molts dies de porteig, eh? També us ho dic, eh? Perquè he estat molt de temps portejant a l'esquena, demanant a la gent perdó, però pel carrer i tot, jo no tinc... Me l'aguantes i me'l penges? No sabia com fer-m'ho. Al final, mira, algú m'ho va explicar i dius, si és...
Tampoc era tan difícil, no?
Després, mira, ara que he parlat de la Bova, doncs la Bova té una versió d'estiu, que és una motxilla d'aquestes de clic-clic.
Sí?
Versió estiu, que és com una tela com de...
Més de plàstic.
Bé, no és plàstic, perquè deixa passar molt l'aire.
És transpirable.
Sí, és transpirable. I ocupa molt poquet per portar el bolso. Sí que és veritat que l'altre és molt més confortable, però ara han fet una versió molt millor de l'estiu, que té les tires són més amullades... Bé, està molt bé,
tot,
també.
Tot de coses perquè ni la mare ni el nen, sí, o el pare i la nena...
És que
ha evolucionat
molt, Cristina, és una calor, passada. No? És una passada, allò de les motxilles. I ara n'hi ha unes que es diuen Toddler per portejar a nens fins a 5-6 anys.
Ah, mira.
Sí, que també es cansen.
Sí, 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 és el que tenen.
Hi ha
que
moltes discussions.
Poden caminar una estona,
no,
però...
Hi ha moltes discussions. Però va, tira, però va, tira. Pues, agafem una Toddler, que són motxilles molt més grans adaptades per a aquests nens per portar a l'esquena o davant, i tira milles.
Perquè, clar, el nen ja pesa més en aquella edat, eh? Perfecte, Jordina, doncs crec que qui tenia dubte de com portejar el seu fill o filla ja l'ha solventat amb aquests 10 minuts de conversa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Respira fort que l'aire és teu i l'aire i tot et poden prendre. Respira fort, que l'aire i tot et poden prendre. Un cop ja l'hagis respirat, és carn com tu. Cap d'altra. La terra té per a tothom camins oberts, fuig de qui vulgui entrebancar-te, entrebancar-te. tampoc.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.